Benvingudes i benvinguts una setmana més a De mica en mica s'omple la pica, programa que parla clar i català a la 96.0 de la FM de Bilbo i a la web bilboiria.eus. Aquesta setmana, en Marcel ha sigut tiet i estem de celebració. És per això que no hem pogut preparar un programa en condicions i recuperarem un programa de l'any passat. Mentre seguim felicitant a la seva germana, tornarem a escoltar com el senyor Eduard ens ensenyarà a preparar unes faves a la catalana. A l'embrús de les tradicions, recordarem a la gent petita. I de la boca de la Georgia tornarem a sentir els poemes de Gabriel Ferrater. Sense més preàmbuls, comencem amb el programa d'avui.
L'embruix de les tradicions, amb Albai Morell.
Molt bona nit, Albai.
Bona nit, Antonio.
Tornem a ser aquí, com sempre.
Sí, tornem. I avui...
Ai, un moment, perdona. Augurium, Albai.
Augurium, Antonio.
Ara sí. Ara ja comença com ha de començar aquesta secció.
Ara ja podem començar.
Sí.
Doncs avui portarem de la gent petita.
La gent petita, els diminutos.
Sí.
Sí?
La gent petita que viu a les nostres cases.
Els diminutos?
Els follets.
Ai, els follets.
I els follets casolans.
Els follets casolans.
Sí. Ja sigui per ajudar o per molestar, tenim gent petita a les nostres cases, tenim follets a casa.
Jo no tinc un follet, però tinc una coseta petita a casa, té un any ara mateix, un any i un mes.
Ja creixerà,
sí, deixarà de ser follet, de moment ho és, però d'aquí poc ja no ho serà.
Doncs bé, per trobar-ne l'origen haurem d'anar cap als romans, més que res perquè són els que tenim més documentats. No sabem si els ibers també en tenien, però sabem que els romans tenien tres tipus de divinitats: els manes, els penates i els lares. El primer fa referència als avantpassats, un culte que es va conservar fins a inicis del segle passat a la nostra terra i que hi en parlarem més endavant. Els segons es dedicaven a administrar bé el rebost i assegurar-se que els aliments no es fessin malbé. Sí, molt útil.
Sí, molt útil, sí. De tenir un d'aquests a la despensa,
sí.
I ala, a cuidar els aliments.
Doncs bé, del tercer tipus, els lares, és d'on obtenim la paraula llar. Són les típiques estatuetes que tenim vistes de les pel·lis dels romans.
Sí.
Les que protegeixen les cases i els seus habitants. Doncs els nostres follets són la seva versió moderna.
Ah, mira, curiós.
El follet normalment el descriurem com un home petit, barbut i amb la mà foradada.
Amb la mà foradada?
Sí.
Ah, no ho sabia això, no ho havia sentit mai.
I té un motiu lògic, després el comentarem.
Molt bé.
Porta roba senzilla i barretina, i té un caràcter canviant. Un bon exemple seria Somo de Sacolzada, que com el seu nom indica té una altura que va del colze al canell, i viu als pous de les masies mallorquines. Si et portes ben bé i li fas favors, sol ser molt agraït. Una mica més al sud, a Eivissa, hi viu el Barruguet, cosí germà del Donyet valencià i del Follet casolà català. Aquests no es deixen veure durant el dia, només quan tothom dorm, que es dediquen a ordenar i netejar la casa. Sembla perfecte tenir un follet d'aquests.
Sí.
Però no ho és tant com sembla.
Mira, t'anava a dir a veure si els venen a Amazon, per comprar-me un per casa. M'aixeco i tota la casa feta.
Ja, però aquí tenim el petit problema que comporta tenir-ne un, que és que un cop han acabat d'ordenar la casa, de fer la feina que han de fer...
Sí.
Es dediquen a canviar les coses de lloc tota la nit. Es dediquen a una mica a putejar a la gent que hauria d'haver fet la feina.
És a dir, t'ordenen la casa, però com ells volen.
T'ordenen la casa i després et venen a fer-te pessigolles, a estirar-te dels peus...
Ai, quins trapelles, no? Aquests...
Sí, sí.
Doncs potser no el vull. No.
Com que havies de fer tu la feina i l'he feta jo, doncs ara vinc a castigar-te una mica.
I et fot una mica. Doncs quin ensurt, no? T'aixeques i tens allí tirant-te dels pèls un fullet. Ui, quina por.
Això, n'hi ha d'altres que això, que es dediquen a canviar les coses de lloc durant tota la nit fent un soroll de mil dimonis. En aquest cas, el truc està en deixar uns grans per terra. Tradicionalment eren de mill, però vaja, que no us ofusqueu, que qualsevol cosa que tingueu per casa serveix. Arròs, llenties, cigrons... Ja que com que no suporten el desordre, es dediquen a recollir-los un per un. Però com que té la mà foradada, es passarà la nit sense poder acabar la feina. I sense poder fer res més.
Ah.
Això sí, no els hi acaben d'agradar del tot els regals. Diuen que un matrimoni ancià d'Almudaina els hi va comprar roba per donar-los les gràcies per l'ajuda. I ells es van pensar que els consideraven criats.
A que els estaven fent l'uniforme, no?
Sí.
Teniu l'uniforme.
Sí, sí. I a partir d'aquell moment només es dedicaven a fer sarau i a fer malifetes. Al final, cansada de la situació, la parella va decidir fugir del poble. Al cap de poc, la dona es va adonar que s'havia deixat la paella i al dir-li al marit se sentia una veu que deia «La porto jo! La porto jo!». Com que els follets es traslladen amb la família com feien els lares, doncs...
Sí.
Se'ls havien emportat amb ells.
Ai, quina mala baba, aquests fullets.
Yeah.
Déu-n'hi-do.
No, però després es van tornar cap a casa perquè van dir, total, si ens anem a un altre lloc i venen amb nosaltres, doncs ja ens quedem a la casa de sempre.
Clar.
Llavors van parlar amb ells i ja van...
Arribar a un acord, no?
Sí, i els fullets ja van tornar ajudant aquest matrimoni.
Ah, bueno, final feliç.
Sí, sí. Doncs bé, això són els casos més comentats dels fullets casolans. Un altre dia ja parlarem de fullets de bosc i d'altres tipus de fullets.
Sí, jo això no... A veure, fora dels típics de quan ets petit, no? Dels barrufets i els gamosinos, sí. Quan anaves amb el col·legi a buscar gamosinos...
Gambosins en català.
Doncs no tinc gaire idea, de fullets. La veritat, fullet tortuga de bola de drac i poc més. La veritat que és un tema interessant.
Doncs en tenim moltíssims més i ja n'anirem parlant mica en mica.
Vull preparar un especial infantil. Ja vaig parlar amb Georgia perquè busqués alguna poetisa infantil. Hauré de parlar amb l'Edu perquè busquis receptes que els agraden als nens. Suposo que dolces, no? Com sempre.
Sí, el típic pa anglès amb nocilla.
Sí, i la teva secció podria ser també de fullets.
Sí.
Vull preparar un especial infantil, doncs mira, ja ho sé, ja m'has donat una idea.
Doncs parlarem de fullets o d'alguna altra cosa que tingui a veure amb criatures.
Val, perfecte, perfecte. Doncs mira, ja que parlem de criatures petites, què et sembla si acabem amb una cançó que segurament tenim al cap tots des de quan érem petits, la cançó dels barrufets.
Oh, que mítica.
Una cançó molt mítica, doncs us deixem amb aquesta cançó, amb la cançó dels barrufets, i després ja doncs la secció del senyor Eduard.
Perfecte.
Moltes gràcies com sempre al Bai i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Augurium.
Augurium.
Molt lluny d'aquí a l'altra banda del món és on viuen contents els barrufets.
Al nostre poble és el país on tot es pot fer, si tu barrufes jo també.
Però alerta, aneu en compte, molt a prop hi ha qui us vigila. Ai, si us agafen Gargamel!
Quina ràbia!
No ens podran
agafar-nos! A tots de tots!
No
s'escaparan!
De mica en mica s'omple la pica, argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Volem pamboli, pamboli volem, volem pamboli, pamboli volem.
La bona teca, amb el senyor Duart.
Pamboli, pamboli volem, si no ens el donen, si no ens el donen, ens el prendrem.
Molt bona nit, senyor Eduard.
Bona nit, Antonio.
Una altra setmana a la bona teca.
Doncs sí, un altre cop més. Aquí estem al peu del canó.
Al peu del canó. A parlar de menjar una mica.
A parlar una mica de menjar, això mateix.
Sí, avui què ens has portat?
Avui he portat faves a la catalana.
Faves a la catalana?
Sí, d'avui a la setena edició de la Bona Teca.
Edició portem... toca segon plat.
Faves a la catalana, segon plat. Per què segon plat?
Home, no tu... Bueno, és veritat.
Home, si prens una amanida, potser sí.
Jo és que a casa meva es mengen de segon plat. Es fa una amanida, potser de primer i després... És que a casa meva sempre es menja una amanida. A l'hivern potser algun dia alguna sopa, però gairebé sempre es menja una amanida.
És més aviat un primer, igual plat únic, et diria.
Home, si el fas tu i l'omples de xorís, de...
Botifarra.
De botifarra.
Doncs ja et dic, mira, si vols comencem explicant com sempre una mica...
La història.
Sí, una miqueta. Aquesta no en té gaire, però bueno. Doncs bueno, és una receta típica de la cuina catalana.
D'aquí el nom.
Sí, per això d'aquí el nom. Es pot dir faves a la catalana o faves ofegades, també. I ja et dic, típic de la cuina catalana, de Catalunya, també de València i de les Illes Balears, o sigui, dels països catalans. I no res, i les faves són un producte del ponent mediterrani, bàsicament, i...
I fins aquí la història, fins la setmana que ve.
Joli, no se tendràs que cortar, joder. I no res, i es fan servir des de temps remots, però bueno, en realitat no són gaire conegudes ni valorades en el món en general, únicament es cuinen i es fan anar, ja et dic, a la Mediterrània i una mica a l'Àsia.
Si no és que no estiguin valorades, potser que no han sortit encara. Valorades han d'estar, perquè això, qui provi unes bones faves a la catalana li han d'agradar. L'únic que potser no s'ha fet encara coneguda fora de les fronteres de Catalunya.
Potser és això, però en general no... Tu si ho veus pel món mundial... Les faves ningú diu, oi, sí, les faves de la meva àvia, que bones són. Si ets a Catalunya, sí, però en general la gent no acostuma a prendre'n. I ja et dic, això és perquè a l'edat mitja les faves eren considerades un plat de pobres. I per tant, el prestigi que podien no tenia cap, perquè no eren un menjar que fos per nobles, no? I llavors, doncs, bàsicament... Totes les receptes que havien fetes amb faves, al ser la fava un producte poc apreciat, es va substituir per altres llegums, com les mongetes seques que van venir d'Amèrica, i es van substituir perquè tothom se les pogués menjar o ningú li fes mania, o com ho vulguis dir, no? I ja està, i a part de les mongetes seques, doncs algun altre llegum... Però normalment amb mongetes seques es feia el cassolet. Que jo vaig apuntar-me aquí al calçotet.
Al calçotet.
Sí, però ho vaig llegir bé i vaig dir, collons, no, estem fotuts. I això, el cassolet, és una recepta típica de l'occità.
Sí.
A l'oest. I no res, i un dia en parlarem, val? Es fa a base de mongeta seca i cansaladaria, ja t'explicaré.
Ja m'explicaràs.
Ja te l'explicaré.
Doncs ara és hora que m'expliquis com es fan unes bones faves.
Doncs ja et dic, aquí a Catalunya, en vez de desprestigiar-les i cagant-s'hi, les hem sabut cuidar i hom les ha pogut apreciar i fer-ne un plat ben gustós i ben
bo. Molt bé.
I et dic, les faves a la catalana es fan bàsicament amb faves, ceba, all, cansalada, botifarra variada... i algunes herbes aromàtiques com la menta, el llorer i la farigola. És molt senzill, ja ho veus. Pots afegir-hi més coses, menys coses. Això ho poses tota la cassola i poses una mica d'aigua o brou. I au, xup-xup i cap a dintre.
Xup-xup i remena, nena, com sempre.
I cap a dintre. I ja et dic, si vols anem
pas per pas.
A explicar una mica pas per pas l'elaboració.
Molt bé. Vinga, doncs endavant, comencem.
Comencem.
Ingredients.
Doncs ingredients, com ja hem dit, portaríem molt important les faves, no ens les deixem.
Les faves, perquè si ens deixem les faves...
Les faves, tu saps quina collonada és agafar 2 quilos de faves o 3 i començar a pelar i pelar i pelar i pelar?
Ahir vas pelar faves.
Ahir vaig pelar faves.
Que jo això ho sé.
Ahir vaig pelar faves i jo, collot, i tardes un bon rato, però bueno, està entretingut. Doncs bueno, apuntem faves.
Faves.
Una mica d'all.
All.
Et diria d'oli, però ja com que la cansalada i la botifarra ja porten una mica de greix.
De greix, sí.
Poder ja no cal. Ceba, cansalada aviada, botifarra variada, pots posar-hi botifarra blanca i negra, o bull, si vols, el que vulguis.
El bull, que bo.
I després unes herbes aromàtiques, que serien, com hem dit abans, la menta, el llorer i la farigola.
I la farigola.
Això, fas un atadillo, ho poses i quan acabes de fer el xup-xup, ho treus.
Ho treus i ja no queden restes.
I han guanyat això. Bàsicament seria això. Després, com diem, les variants, s'hi poden posar més carn, menys carn, altres verdures, pots posar-hi pèsols, carxofes, el que agafes a la nevera, el que tinguis, ho poses i amb el xup-xup tot queda...
El meu pare li fica uns trossets, uns quadradets de pernil salat.
Sí, també hi pots posar pernil, com un vulgui.
Sí. Què faríem?
Així, doncs, ho tens ben, sí,
estan
ben,
tots apuntats,
ben apuntadot. Sí, doncs bàsicament el que faríem és rostir la cansalada tallada a tires, la botifarra a rodanxes o a deuets, com vulguis. La rostim a la cassola i quan estigui una mica ja feta o rostida, la traiem de la cassola, la reservem i en aquella mateixa cassola hi posarem... poder una mica d'oli per desgreixar una mica i posaríem la ceba...
Primer l'all, sempre, primer l'all.
Doncs l'all, va, posarem primer l'all, després posarem la ceba, posarem bàsicament les verdures que vulguem, que vulguem fer, doncs les sofregim, que facin a poc un bon sofregit i llavors bàsicament el que farem és posar-hi després les faves, introduir
la cansalada
i la botifarra i posarem l'atadillo d'herbes aromàtiques, cobrirem d'aigua o de brou, això ja com al cuiner li agradi.
Sí.
I res, que facin xup-xup durant 25-30 minuts i les tindríem. Això sí, no ens oblidem de posar-hi sal, pebre, si hi ha aquí, quan té totes les verdures fetes sofregides i afegeix una mica de vi ranci, una mica de vi blanc,
evaporar, sí. I després l'aigua, no? Una opció.
Sí, potser una mica d'anís, el que es vulgui, vamos, això...
Aromàtic, sí,
fas
un
cop i si et surt un bo ho segueixes fent i si posa algú que no està bo ja no ho poses mai més.
El següent cop canvies.
Ho calles, no li dius a ningú i s'ha acabat, saps? I ja està, i ja seria això. Quan passin 25-30 minuts, ja estan preparades per...
Amb 30 minuts de sobres?
Sí, sí.
Depenent de les faves, no? Del tamany de les faves,
no,
també, potser?
No, 25-30 minuts ja...
Ja n'hi ha prou.
Home, si tens faves que són grosses com galetes, doncs tindràs un problema, però bàsicament, ja et dic, en 25 minuts ja en tindríem prou.
Una recepta molt senzilla.
Molt fàcil, molt fàcil. Sí, com...
De l'estil de qualsevol tipus de llegum, sofregit...
Sí, sofregit,
llegum, bullit...
Llegum, xup-xup, iau.
Iau.
Lo farragós és l'estar mirant la tele o no mirant-la amb una bossa de brossa i una bossa de plena de faves i anar pelant.
Clar.
Això lo...
De totes maneres, jo m'he enterat...
Lo farragós.
Que tens faves a la catalana fetes per avui.
Sí, 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 ahir vaig fer, i jo ahir... El que vaig fer és passar-me una mica per l'esquena, com li vulguis dir, la recepta tradicional, perquè aquí no tenim ni botifarra,
clar,
ni la cansalada que s'hi posa, ni tenim res. Bueno. Jo vaig posar-hi una mica d'all, una mica de ceba, una mica de pastanaga, que més vaig posar les faves, vaig posar allò, vaig comprar un paquetet d'allò de Compango.
Compango?
Compango, per fer. Compango és xoriço,
això, el que et ve ja preparat, sí.
I botifarra, bueno, morcilla, per fer faves asturianes.
Sí, sí, ens adaptem una mica...
Vaig posar el tros de cansalada, vaig comprar botifarra de, bueno, morcilla de Burgos, vaig posar morcilla a la cansalada del Compango...
Vas adaptar una mica els ingredients que podem trobar aquí al País Basc.
Això mateix.
Home, segurament si els busquem els trobem, però bueno, així sí.
No, la botifarra negra i botifarra blanca dubto que la puguis trobar, tot seria buscar.
Sí, sí, sí.
I ja et dic, i 25 minutets fet, ja ho...
Doncs no, res, estic desitjant...
Ja t'explicaré el resultat. Si és bo, em sentiràs parlar. Si no, mai més sentiràs res sobre aquestes faves.
Doncs bueno, ara quan acabem el programa no et vagis molt lluny, que marxo amb tu a casa.
D'acord.
I em menjaré un platet de faves a la catalana.
Molt bé, com vulguis.
I no res, la setmana que ve m'has dit que no pots vindre al programa, no?
No, per motius laborals no podré venir, però bueno, si vols et dono la recepta de la setmana que ve, que també la vaig fer ahir, avorrit, gazpacho.
O millor...
Això no té res a veure amb la cuina catalana, però agafes un got batidor, peles els tomàquets, els poses una mica d'oli, poses una mica d'all, un trosset de pepino i un trosset de... allò verd, collons, home. Pimiento. Pimiento. Una mica de pebrot verd, ho poses i fa... Ja ho tens, ho
molt
poses,
bé.
Ho poses a una botella i ja, i fresquet per l'estiu de puta mare.
Molt bé, doncs ja està. Doncs això és per la setmana que ve, ja no vens, ja l'has dit.
Ja l'hem dit, ja està feta. Doncs... Recorda't de posar una mica de vinagre, sal, una mica de pebre i ja ho...
Perfecte, doncs d'aquí dues setmanes llavors et veiem.
D'acord,
doncs
molt
per,
bé. Doncs.
Per finalitzar la secció i abans de la Georgia us deixem amb una cançó d'Elèctrica d'Arma que es diu L'Atlàntida.
Molt bé, doncs. Fins la setmana que ve.
De mica en mica s'omple la pica. Argi eta catalanes hitz egiteko saioa Bilbo Hiria Irratian.
Bona nit. El poeta Gabriel Ferrater serà el convidat del Racó de les Lletres d'avui. Gabriel Ferrater neix a Reus el 20 de maig de 1922 i es suïcida el 27 d'abril de 1972 al seu pis de Sant Cugat del Vallès. Llegim un dels seus poemes. In Memoriam. Quan va esclatar la guerra, jo tenia 14 anys i 2 mesos. De moment, no em va fer gaire efecte. El cap m'anava tot ple d'una altra cosa que ara encara jutjo més important. Vaig descobrir les flors del mal, i això volia dir la poesia, certament, però hi ha una altra cosa que no sé com dir-ne i és la que compta. La revolta? No. Així en deia aleshores, ajagut dins d'un avellaner, el cor d'una rosa de fulles moixes i molt verdes, com pells d'eruga escorxada, allí ajaçat, a l'entrecuix del món, m'espaceia de revolta feliç, mentre el país es petegava de revolta i contrarrevolta. No sé si feliç, però més revoltat que no pas jo. Escriptor i lingüista, Gabriel Ferrater aporta a la poesia catalana l'observació minuciosa de l'experiència moral de l'home, a l'extrem oposat de l'estètica romàntica. El seu pare, Ricard Ferrater, era una persona cultivada que es dedicà a la política. Fou qui llegí la proclamació de la Segona República des del balcó de l'Ajuntament de Reus. La família gaudí de benestar econòmic. Alhora, a casa disposaven d'una biblioteca respectable, que suposà l'estímul inicial per a la vocació intel·lectual del petit Gabriel, que no és escolaritzat fins als 10 anys. En endavant, el poeta mostrà sempre una capacitat excel·lent d'autoaprenentatge. Heus aquí un altre dels seus poemes. Tres llimones. Gener benigne, sota molt d'aire verd, les coses avui no es fan esquerpes ni el lloc és àrid. Mira, tres llimones posades a l'aspre de la llosa. Perquè es mullen de sol i pots considerar, sense dubte ni pressa, la mètrica senzilla que les enllaça, et penses que signifiquen res? Mira, i ja han estat prou per tu. Cor seduït, renuncia des d'ara, calla. No faràs teu el joc de tres llimones a l'aspre d'una llosa, ni sabràs aixecar protesta abans de perdre'l. Cap surt de la memòria no abolirà la plàcida manera de morir-se que tenen els records. Gabriel Ferrater passa llargues temporades a la masia de Picarany, on la família havia traslladat una part de la seva biblioteca. L'octubre de 1933 inicia el primer curs de batxillerat a l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Reus, on és considerat un alumne poc brillant per la seva incapacitat d'adaptar-se a la disciplina acadèmica. Als 13 anys, Gabriel Ferrater ja llegeix en versió original les novel·les de Flaubert i Stendhal i els 14, Verlaine i les flors del mal de Baudelaire. Al començament de la Guerra Civil Espanyola, Gabriel Ferrater és un adolescent de 14 anys. La tardor de 1938 s'instal·la a Bordeus, on el seu pare és nomenat canceller del govern d'Espanya. L'estada a França és un gran estímul per al jove Ferrater. Es matricula al Liceu Michel Montaigne per continuar l'ensenyament mitjà. Allí pot adreçar la seva curiositat a autors com Baudelaire, Valéry, Montaigne o Racine. I alhora s'interessa per contemporanis com Gide, Proust o el grup surrealista. És també en aquest temps quan aprèn a llegir en anglès i alemany. Llegim un altre dels seus poemes. Temps enrere. Deixa'm fugir d'aquí i tornar al teu temps. Trobem-nos altre cop al lloc de sempre. Veig el cel blanc, la negra passarel·la de ferros prims i l'herba humil en terra de carbó, i sento el xiscle de l'exprés. L'enorme tremolor ens passa a la vora i ens hem de parlar a crits. Ho deixem córrer i em fa riure que rius i que no et sento. Et veig la brusa gris de cel, el blau marí de la faldilla curta i ampla i el gran folar vermell que dus al coll, la bandera del teu país. Ja t'ho vaig dir, tot és com aquell dia. Van tornant les paraules que ens dèiem. I ara, veus, torna aquell mal moment. Sense raó, callem. La teva mà s'ofereix i fa com aleshores, un vol vacil·lant i l'abandó, i el joc amb el so trist del timbre de la bicicleta. Sort que ara, com aquell dia, uns passos ferris se'ns tiren al damunt i l'excessiva cançó dels homes verds, cascats d'acer, ens encercla i un crit imperiós, com l'or maligne d'una serp, se'ns dreça inesperat i ens força a amagar el cap a la falda profunda de la por fins que s'allunyen. Ja ens hem oblidat de nosaltres. Tornem a ser feliços perquè s'allunyen. Aquest moviment sense record ens porta a retrobar-nos i som feliços de ser aquí, tots dos, i és igual si callem. Podem besar-nos. Som joves. No sentim cap pietat pels silencis passats i tenim pors dels altres que ens distreuen de les nostres. Baixem per l'avinguda i a cada arbre que ens cobreix d'ombra espessa tenim fred i anem de fred en fred sense pensar-hi. Quan el darrer dia de 1941 Gabriel Ferrater torna a Reus, reprèn l'amistat amb els companys de l'institut i, segons Ramon Gomir, el seu biògraf, canvia francofília per germanofília, que justifica amb arguments culturals, no pas ideològics. A partir de 1945, i després de fer el servei militar durant 3 anys a Osca, s'interessa per les matemàtiques i la pintura i comença la carrera de ciències exactes que no acaba. A poc, els negocis de vins del seu pare van decaient fins a fer fallida i el seu pare es suïcida l'any 1951. Gabriel Ferrater es veu obligat a guanyar-se la vida col·laborant amb revistes i fent crítiques i traduccions. Heus aquí un altre dels seus poemes. Petita guerra. Portaven mines antitancs inútils i pesades com un símbol històric, embolicades a les mantes, xopes d'olors antigues, romaní i suor de mules, i també metralladores desmuntades dels caces alemanys i metralletes de ferralla anglesa. Per grups de 2 o 3, molt separats els uns dels altres, ínfims i tossuts com els corcs d'una gran soca aterrada, els maquis foradaven Pirineu. Va ser una guerra de les més petites que hem conegut. No em va posar al davant sinó un cadàver, el d'una noieta pagesa d'Aragó que va pujar un camió militar i va fer també de símbol fàcil. Va distreure el xòfer i el mecànic i tots tres es van anar a estimbar d'un pont. La noia tenia una lesió clara, gens interessant, però els metges que feien l'autòpsia li van trobar al turmell una deformitat remarcable d'origen hereditari, xuclada d'arrels molt remotes en l'arbre de la raça. I el dolor d'un moment amb el plaer que el va portar, perdien importància davant aquell defecte mil·lenari, sord i establert. Res d'individual. Va ser una guerra, encara que petita i encara que fantàstica, tampoc tenia res de personal. La basca que em va agafar, un instant del llarg examen i amb l'ajuda del sol que castigava durament el cobert raconer i l'era hirsuta d'un rostoll de creus i d'ossos que era aquell cementiri de Poblet, quan la fetor de mort em va semblar que era l'olor d'un sexe brut. Vols dir que jo era tan jove com ho són els que van a les guerres i la carn els fa por i la destrossen i n'abusen. Tot emblemàtic i memorial. I és com a crític pictòric per a la revista L'Aie que durant la dècada dels 50 Gabriel Ferreter comença a veure molt sovint alguns membres dels cercles literaris barcelonins i fa amistat amb Carles Riba i amb poetes joves com Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma i d'altres del seu entorn, la qual cosa suposa un nou impuls al seu interès per la poesia. El descobriment d'autors com Hardy, Auden i sobretot Shakespeare o Brecht i els medievals com Ausias March el porta a escriure de 1958 a 1965 gairebé tota la seva poesia publicada. 8 anys que donen com a fruit una obra breu però imprescindible. De Nuces Pueris, 1960, Menja't una cama, 1961, i Teoria dels cossos, 1966. I un volum on aplega els citats 3 llibres, introduint-hi alguns canvis, anomenat Les dones i els dies, 1968, que va suposar el punt final d'una aventura poètica insòlita en el món de les lletres catalanes. Llegim un altre dels seus poemes. By Natural Piety. Obra del sol instant, aquest fugaç coelidre diamantí, la llum sobre el teu cap curt de cabell? No, lent a construir-se i exigent amb dura finalitat. Cures dels dies, nits de confiat oblit, moltes represes per sendes que s'enfilen a l'aurora i replans xafogosos dels migdies i colls de fred desficin els capvespres embullats d'amarrades. El teu cos ha pujat fins aquí. Vull que ara em duguis avall. Vull que m'ensenyis els indrets que tens a la memòria i et conten com has anat naixent. Mena'm els gorgs on vas aprendre de nedar, a les balmes que s'irisen de febre d'unes aigües on tu t'has cabossat. Anem a perdre'ns pel bosc de roures baixos de les teves primeres pors. Seguim la carretera per on et feien anar amb bici al poble a comprar pa pels hostos imprevistos. Ja som a la cruïlla on esperaves l'autobús dels retorns a Barcelona. Pugem-hi. Ens deixarà el bar suburbà ple d'artificis importants. El prisma de vidre llarg et lliurava xiclets, la bàscula et marcava el benefici de cada estiu. Dins de ciutat, cerquem el barri de les coses que ara són crepuscles d'instint teu i són encara coses que jo puc veure. Descobreix-me l'aparador prodigiós d'ampolles de facetes difícils que eren somnis sabers i alhora dúctils, com auguris de quan podries abastar la teva closa i total natura femenina. Aquí prenguem-hi un got de llet, o vols un gelat de molts pisos o algun líquid d'espès color adènic com les cames blaves i roges d'aquestes noietes que et succeeixen? Han sortit com tu sorties del portal regalimós de llum de la innocent màgia negra. A peu i a poc anem pujant cap a carrers per on ara no hi passen sinó figures teves, les més íntimes. Els finestrons es tanquen. Una mica de llum que encara hi ha la tenim tota per nosaltres i anem vorejant murs sense fanals que es baden com un mar roig de rajoles i fa olor de fons de mar, de fums podrits i, súbita, l'exhalació verda d'un pi fresc. Dóna'm la mà, fes veure que tens por de tornar enrere, de passar altre cop la porta del col·legi, prendre l'estupefacció dels jocs antics sota aquests pins fora del temps, de sota el temps. Serà un moment molt curt, és un moment, i ja s'esquinça com la seda marcida que tapissa un sofà vell. No pots perdre-t'hi més. Dóna'm la mà, que és l'obra bona del passat, que ets tu. L'erotisme franc i el pas del temps són una constant en la seva obra. Els poemes In Memoriam i Poema Inacabat són un dels testimonis més valuosos de la Guerra Civil Espanyola i les seves conseqüències. L'any 1963, Gabriel Ferrater va a Hamburg com a lector de l'editorial Rowold. La darrera etapa en l'evolució intel·lectual de Gabriel Ferrater és ocasionada per la lectura que fa l'estiu de 1964 de la gramàtica catalana d'Antoni Maria Badia i Margarit. La insatisfacció que aquesta obra li produeix l'indueix a interessar-se per la lingüística científica i a madurar un projecte d'elaboració d'un gran assaig sobre gramàtica catalana. Aquest mateix any, Gabriel Ferrater es casa a Gibraltar amb Jill Jarrell, una noia nord-americana que coneix a Frankfurt i amb qui conviu durant 3 anys. Cursa la carrera de Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona i des de 1967 és professor de Lingüística i Crítica Literària a la Universitat Autònoma de Barcelona i comença a escriure una sèrie d'articles de doctrina lingüística a la revista Serra d'Or. Llegim un altre dels seus poemes. Helena. Fas 20 anys, Helena. Vens d'on no recordes. Mires endavant i vols fer una sola neta transparència dels milers de vidres, l'un darrere l'altre, que són dies teus, per on miraràs com se t'obre el temps. Tan fina, la corba del corb que s'allunya i viaja al cel, i decanta els arbres fent un ordre nou del camp i la tarda. Talla tu com ell, blau i temps i món, seguint-lo de vista per molts anys, Helena, noia gola llarga, tu que rius en l'aire i sempre et decantes un poc a la dreta, a l'esquerra, i ara tens 20 anys, disposes pel teu balanç les ratlles del món amb tot el que és vell com és ara jo. Gabriel Ferrater imparteix també classes a la Universitat d'Estiu de Prada l'any 1971 i part del curs 71-72 a la Universitat de Barcelona sobre gramàtica transformacional del català. Formulació que ha de ser la seva obra lingüística de més volada. Escriu articles de crítica que són publicats a pròlegs d'edicions d'obres de Josep Carner, Foix, Hölderlin i tradueix al català Der Prozess de Kafka. També tradueix a Blomfield i Chomsky, obres a les quals prepara una notació adaptada a la teoria al català. En castellà ha traduït Hemingway, Bays, Soderbergh, Gombrich i Bierwig. Gabriel Ferrater se suïcida el 27 d'abril de 1972 al seu pis de Sant Cugat del Vallès, quan encara no havia complert els 50 anys. Segons diuen, no suportava fer-se gran. Pòstumament, el seu germà Joan Ferreter publica un recull dels seus textos inèdits sobre literatura, la poesia de Carles Riba, sobre pintura, sobre el llenguatge, papers, cartes i paraules, i acabem així amb un altre dels seus poemes. Naixença. Terra de cases, tall d'un camí fondo, el carreró mossega fins a l'os, fractura en l'empedrat rodes d'un carro, puja bocois grunyents encadenats, el pendent, com un vent, vincla les mules, un crit heràldic a licor de veu. Què us penseu, doncs, que amb crits fareu més feina? Llavis de teia, la vella ha parlat. El carreter de cuir s'escruix i crida. Flametes blaves, la vella que riu. Peta el fuet mullat com una llengua. Obro els ulls. Veig la cara de l'instant. Ho conec. Sé quan sóc tornat a néixer. Rodolo placentós pel segle XIII. I fins la propera, acabem aquest racó de les lletres d'avui. Salut i bona nit.
Doncs després d'aquesta secció de la nostra companya Georgia Garralda, i per acomiadar el programa, us deixem amb una cançó d'Albert Pla, Una nana. Es diu La nana de l'Antonio. Moltes gràcies a tothom per haver-nos escoltat. Bona nit. Gabon.
I és que avui s'ha mort l'Antonio, un pelagats, un mamarratxo, un delinqüent, un macarrilla, vell viciós i un gran borratxo, un element de mala vida. Hi havia calma al velatori i al dipòsit, hi havia calma, calma tensa, calma trista, i una fluïda de visites i un pilot de gent sofrida. I un sergent de policia entrava a la comissaria i li explicava al comissari que l'Antonio s'havia mort. Un cabron menys. Però en el fons sabien de sobres que l'Antoni era un bon home, era un mecena, Robin Hood caigut en pena per error, posat al món. I és la nana de l'Antoni, l'última de les nanes, nana dels difunts. La nana del vell Antonio del descans, la pau eterna, nana del repòs. I quanta gent que avui plorava, i alegats, amics i amors, tanta gent tan desquiciada, la seva sola presència derrotxava incandescència. 16 putes es quedaven sense feina, condemnades a arrastrar-se entre macarres sense escrúpols pels carrers més bruts del món. Que l'Antonio les cuidava i protegia i estimava i explotava amb tanta gràcia com no ho feia cap macarra quan hi ha amor. Va bé el treball. I és la nana del macarra de l'Antonio, nana de la son. I el pobre se'ns ha anat de cop, d'un atac de cor de cop, se'n ha anat al món dels morts a fer bulto el cementiri, que n'hi ha un mes avui podrint-s'hi. I l'Ernest, com homosexual, amb 16 anyets, es suïcidava sense l'Antonio. Aquesta vida era per fer-se un llaç al cul. Morir penjat. Sents la polla del gran home, sense amor, sense carícies, ni regalos, ni alegria, sense el vell que ell no podia, que ell es moria. I és la nana del marica, del marica de l'Antoni, una nana de la Pau. I una flota de criatures desquiciades en la infància, la carn de reformatori, avui quedaven sense pare, per ell tots eren fills seus. Fills alegres i agraïts, que robaven però estudiaven, que es drogaven però llegien, petits quinquis que amb el temps podrien fer una gran carrera. I avui ha mort aquell bon home que es va fer estimar pels necis i per dones de moral més que distreta i pels camells i els advocats, que oferia el cor als pobres i deixava gabardines als vells exhibicionistes i donava droga als nens sense interès. I és la nana del mecenes de l'Antoni, una nana del descans. I som a mitjans de novembre i es presenta un hivern càlid de calitja, fum i núvols, de borrasques tan discretes, de bessura i de brutícia. I avui es presta tant a ploure, però no plou ni crec que plogui, fot un sol al cementiri, fa calor, hi ha ciment sec sellant la tomba. Una altra làpida que es tanca, un altre ninxo que es rellena, dos enterradors de pressa, hi ha treball per fer, hi ha feina per donar i vendre. És la nana de l'Antonio, és la nana de les nanes, nana del final, la nana del vell Antonio. Llarga vida per l'Antonio, i va un petó per ell.